ABC バブリのファンタ。Com aneu de pressió? Esteu alts? Us l'heu de controlar tot sovint? És una qüestió que us amoïna, la sal, en definitiva, que sembla que estigui darrere de tot plegat. Avui a l'Alimentació Conscient donem idees d'alimentació i hàbits per mantenir a ratlla aquesta pressió arterial i, sobretot, per prevenir i no haver d'estar patint i anar al metge. Ho farem amb l'Esther Milà, dietista nutricionista del Servei d'Atenció Primària de l'Alt Penedès Garraf. Ben tornada, Esther.
Moltes gràcies, Sílvia.
Per què parlem de la pressió arterial?
Mira, aprofitant que durant aquest mes de maig es celebra el dia de conscienciació, sobretot per la prevenció, però també pel control de la hipertensió arterial, aprofitem la secció d'avui per parlar una miqueta doncs, dels principals factors de risc de malalties cardiovasculars, val? Que serien, d'una banda, tot el que són els greixos saturats, però d'altra banda, avui aprofitem per aprofundir més en el control de la sal. Val? És un dubte que sorgeix sovint, no? I que, ostres, la sal, l'he d'afegir a l'hora de cuinar? Millor que no l'afegeixi, l'afegeixo només a la taula? O amb els nens petits, com ho fem? O la gent gran, no? Que a vegades perden aquestes ganes de menjar. Què seria l'Adocat? Doncs avui intentarem donar quatre consells de salut per població més en general, i també la podem aplicar en cas que estiguem patint pressió arterial, hipertensió arterial. Al final, els consells sempre són els mateixos i anirem reforçant una mica aquest missatge de reduir tant com puguem el consum de sal, sempre consultant amb el nostre metge infermer de referència.
Doncs, Esther, anem per l'ABC. Quins són els consells de salut bàsics? Tenint en compte que, com deia, sempre cal consultar el metge i que cada cas és un món i que no podem generalitzar alegrement. El que li funciona a la veïna no en té per què funcionar a mi, no?
Exacte. Una miqueta els consells de salut per tota la població, des dels més petitons fins als més grans, és intentar reduir el consum de sal i d'aliments salats. Val? Al final, el consum de sal s'educa. Llavors, des de que som ben petitons, intentar que no ens acostumem al gust dels aliments salats. Molt poqueta quantitat. Quina seria la recomanació? La recomanació diària serien 5 grams de sal.
Ui, és poquíssim, no?
És molt poquet. Al final, sal i sodi són coses diferents. Ho dic per si llegim l'etiqueta dels aliments, de sodi se'n recomanen 2 grams, perquè la sal, a part de sodi, també té altres components. Val? Llavors seria 5 grams, que seria més o menys una culleradeta de postre durant tot el dia.
Mhm. De sal afegida, entenc, perquè hi ha aliments que ja en porten i aquí és difícil calcular quina quantitat porten, no?
Mireu, així com a norma general, de sal afegida, però també es compta dels aliments que ja porten sal, com per exemple el pa o per exemple els productes processats. Vals? Quan sabem que nosaltres mengem, al final és molt difícil calcular, no? Però sí que tenir-ho en compte perquè a l'hora tant de cuinar com de la sal de taula, intentar no utilitzar-ne. Aquest seria una miqueta el consell. Reduir tant com puguem. Val? I la poqueta sal que es fa servir sempre que sigui iodada. Llavors, ja des de petitons, no? L'hàbit a taula hauria de ser que no existeix la sal. I miqueta en miqueta anar treballant tant amb la sal com el sucre en aquest sentit. També és veritat que si estem acostumats a menjar molt salat, si pensem en menjar sense res de sal, al final no li donarem el gust de les coses. Sí, és una mica difícil, no? Llavors el consell seria, miqueta en miqueta, anar-ho reduint. No, sense pressa, però també sense pausa. Anar-hi pensant i, miqueta en miqueta, anar setmana a setmana traient quantitat de sal.
Clar, veig més fàcil educar canalla petita a menjar, alimentar-se amb poc gust de sal, perquè els estàs ensenyant, però aquells que ja són ganàpies i que tota la vida han menjat amb sal i abans eren molt més generosos que ara, salant, i aquesta reeducació que tu clames és complicada, eh?
Sí, no és fàcil. També és veritat que a vegades quan s'és pare és un bon moment, no? Perquè els nadons a partir dels 6 mesos comencen a menjar petites quantitats, no? I sí que insistim molt a les famílies, sobretot no utilitzar la sal. Aleshores, moltes famílies ja fan el pas i comencen a menjar sense sal, igual que la resta de la família, no? I, bueno, i miqueta en miqueta vas mantenint aquest tipus d'alimentació. Però, si no, una bona estratègia també seria, més endavant en parlarem, però utilitzar herbes aromàtiques, espècies, d'aquesta manera donem gust als aliments sense utilitzar aquest condiment tan salat.
I una estratègia bàsica és no portar el saler a taula.
Sí, fins i tot, a veure, si comencéssim de zero, de dir, ostres, és que estem menjant amb molta quantitat de sal a l'hora de cuinar i amb molta quantitat de sal a l'hora de menir, potser el primer pas seria reduir la sal al cuinat, perquè d'aquesta manera només afegim una miqueta a taula i som molt més conscients. Si nosaltres el que fem és cuinar amb sal i després a taula acabar-ho de rectificar, estem posant-ne el doble. Aleshores, aquí sí que podem arribar a ajustar, no? I si algú de la família té més consciència pel que sigui, que ha de menjar encara amb un contingut més controlat amb sal, si nosaltres cuinem sense sal, a aquesta persona li podem respectar més encara la seva, el seu ajust.
L'objectiu són aquests 5 grams de sal iodada al dia. Com ho aconseguim? Com ho podem fer? Dóna'ns pautes.
Sí, perquè a vegades parlem de sal, no? I es fa complicat, com deies tu, ostres, quins aliments porten sal? Doncs mireu, els aliments processats i ultraprocessats són molt més rics en sal que la resta d'aliments. Per exemple, unes patates chips o aliments similars, no? Com podrien ser unes galetes salades o cosetes així. Tant el pernil salat com el pernil dolç, els dos són aliments molt rics en sal.
El dolç també, que això enganya a
vegades.
El dolç
també. Sí, per molt que li diem dolç, fins i tot podria tenir la mateixa quantitat de sal que un pernil salat a vegades. Galetes o brioixeria també porta quantitat de sal i no ho sembla, no? Perquè al tenir gust dolç penses no porta sal. I sí, són aliments rics en sals. Salses processades, envasades, són molt, molt riques en sal. Les conserves, atenció a les conserves, tots els aliments que es conserven en format... Conserva la sal, pensem que és un conservant. Aleshores, molt probablement tindran quantitats exagerades de sal.
Si els passes per l'aigua, raig d'aigua generós, l'elimines o no gaire?
L'elimines una miqueta, però pensem ara, per exemple, en una tonyina enllaunada. No, fàcilment aquesta tonyina no la passis amb aigua perquè es perd tota la gràcia i aquí sí que tenim molta quantitat de sal. Per exemple, si parléssim d'una llegum que et ve envasada, aquesta sí que la pots rentar i elimines bona part de la sal.
Unes olives, no?
Unes olives en si ja tenen empapada molta sal, que a vegades aquesta conserva, la sal, el que fa és passar al medi aquós de l'aliment. I fins i tot a vegades ens el deshidrata, no? Tots aquests aliments, intentar-ne reduir el consum. Intentar primar l'ingredient fresc, la verdura i la fruita fresca.
Què més ens pot ajudar?
Per exemple, pensant també en plats precuinats, plats que comprem, tant fa que siguin de supermercat com que comprem en un establiment de que fan cuina preparada. Atenció amb la sal, perquè segurament seran molt més rics en sal del que ho faríem a casa. Val? Després, tot el que són salses comercials, com hem dit, però especialment la salsa de soja. La salsa de soja, que s'utilitza en preparacions potser més orientals, és molt, molt, molt rica en sal. És molt, molt salada. Fins i tot trobem aquestes versions baixes en sal, però que no vol dir sense sal. Llavors, també està atents una miqueta a l'etiqueta, no sé si és un tema que ens preocupa, revisar-ho bé. Aleshores, el que comentàvem també, no afegir sal al menjar durant la preparació dels plats i també a l'hora de menir-ho. Ser una miqueta conscients, no? La sal de taula, a vegades els salers enganyen una miqueta. Si dubtem molt en aquest sentit, ens posem el saler abocat a la mà i després acabem de dosificar més exactament la sal. Perquè hi ha salers que drenen molt i n'hi ha d'altres que quasi no. Aleshores, sobretot si anem de restaurant o mengem fora i el saler no el tenim controlat, primer a la mà i després ens ho acabem de posar al plat.
Doncs dona'ns alternatives perquè aquest menjar no sigui soso.
Sí, al final és, acostumar el paladar. Tot el menjar, si nosaltres comprem de temporada i de proximitat, al final el menjar té gust i és el moment en què té aquest gust més característic. El que passa que estem acostumats a tapar el gust dels aliments amb la sal. La sal, en el fons, és un potenciador del sabor. No? Que a vegades ens canvien la sal per altres productes, no? Per altres substàncies que també són potenciadores del sabor. Atenció també amb això, perquè si ens acostumem a aquest tipus de menjar, al final el menjar ens deixa de tenir gust, no? I és una llàstima. És reeducar-nos. Llavors podem utilitzar espècies aromàtiques, podem utilitzar Per exemple, per una carn a la planxa, podem rentar bé una branqueta de romaní i utilitzar-ho per marcar la planxa. I que a vegades són petites cosetes que podem anar afegint, o per exemple, si fem una crema de verdures, doncs allà li podem afegir les espècies que nosaltres vulguem. Depenent de cada verdura, li casarà més bé una o una altra. Per això sí que hi ha gustos i hi ha maneres de ser. Però anar provant, no tancar-se en banda. Atenció també a algunes espècies preparades, perquè a vegades et ve un mix d'espècies preparades amb molta sal afegida. Atenció, per exemple, als preparats per barbacoes, per exemple, o els curris, no? També atenció que no vinguin amb molta sal afegida, que són aquests preparats d'espècies que a vegades poden colar-hi bastanta sal.
Ens tocarà llegir etiquetes, no?
Una miqueta. És revisar-ho. Al final és, ostres, què faig servir habitualment i com ho puc transformar d'una manera molt més saludable. Si recordeu una miqueta aquells petits canvis per menjar millor que sempre anem dient, no? Una de les recomanacions que ens fa és reduir el consum de sal, no? I avui parlem una miqueta més específicament d'això. Però, per exemple, també podem utilitzar per cuinar pebre vermell, clau, la canyella és meravellosa, el comí, la nou moscada o altres herbes més fresques com podria ser l'alfàbrega, el julivert. Julivert que tradicionalment es fa servir moltíssim amb la cuina catalana, no? Recuperar-la una miqueta. El cibulet, el romaní, el llorer, la farigola, tot això, anar-ho introduint una miqueta amb les nostres preparacions. Si fem un cuinat més de xup-xup, segur que herbes hi posem. Aleshores, pensar també una miqueta en com ens agrada la cuina, què és el que ens agradaria preparar i buscar nosaltres aquestes alternatives.
Parlaves de l'all, d'aquesta tradició que està tan present a la nostra cuina. La picada d'all i julivert també seria una alternativa?
Boníssima alternativa. I al final l'all i julivert nosaltres el podem tenir preparat d'una manera prèvia. Fins i tot podem fer com una mena de, entre cometes, un pesto, no? Com una salsa verda, amb all, julivert i una miqueta de fruit sec, que a vegades aquest fruit sec també ens ajuda a variar. No és el mateix una patata i mongeta bullida que una patata i mongeta amb una mica d'all i julivert o una picadeta de, per exemple, avellanes, no? Ja t'hi dona un toc superdiferent.
Feta per nosaltres. També,
feta per nosaltres, això
si
és molt important.
Si pot ser, sempre millor, no?
El que es pot fer, per exemple, és amb una petita glaçonera fer petites porcions d'oli amb all julivert i fins i tot una miqueta de fruit sec, i això es pot congelar. Amb all julivert també va fenomenal, i al final és tens petites dosis, ho congeles tot i després ja tens la teva salseta de forma individual per un àpat en concret.
La forma de cuinar també ens pot ajudar a trobar-li més gust a aquests aliments sense sal?
Sí, al final, per exemple, pensem en un bullit, no? Un bullit el que fa és diluir molt el gust dels aliments a l'aigua. I d'aquesta manera perdem molt aroma, perdem molt de sabor. Al final, si nosaltres cuinem a la planxa o al vapor, o en coccions on hi hagi menys contacte amb aigua, aquest gust es conserva molt més. Aleshores, també tenir-ho en compte a l'hora de decidir com ho volem fer. Un forn o una papillota, per exemple, no? Són coccions ideals per intentar potenciar aquest gust i aquest aroma del propi aliment.
Hi ha aliments que podem triar, no? La versió sense tanta sal.
Per exemple, un formatge, no? Aquests aliments típics, molt rics en sal. Buscar la versió reduïda en sal. Que això no vol dir sense, és tenir-ho present. Però, per exemple, d'uns fruits secs sí que podem tenir la versió sense sal, no? La que sempre recomanem, sense fregir i sense salar. Aleshores, hem d'anar una miqueta navegant entre les etiquetes de supermercat, no?, de productes, per anar triant aquelles que són més adequades per cada persona. Quan llegim una etiqueta, per exemple, quan un aliment té molta sal, vol dir que estem parlant d'un aliment que té 1,25 grams de sal per 100 grams de producte.
Això és molta.
Això és molta. Val? Si nosaltres revisem les etiquetes, veurem que hi ha aliments que tenen molta més quantitat que això. Llavors són aliments ja d'un consum ocasional, puntual, i si podem evitar-lo, millor, no? Per al dia a dia no està consumint tanta quantitat de sal.
I un aliment baix en sal, quina quantitat consideres òptima?
Un aliment baix en sal es considera aquell aliment que té 0,25 grams o menys per cada 100 grams de producte. Val? Per tant, quan nosaltres busquem, per exemple, amb aliments típics salats, no, com dèiem abans, el formatge, revisar-ho, perquè per una persona, per exemple, que pateix hipertensió, no és el mateix estar consumint un gram per cada 100 que 0,25 per cada 100. I aleshores, d'aquesta manera, anem podent reduir amb aquests productes processats i ser una miqueta més conscients del nostre dia a dia quina quantitat de sal prenem. Però el que dèiem, per exemple, un altre aliment típicament a l'Hamsal, les conserves de sopa, de caldo. Val? Els brics típics són altíssims amb sal, o les pastilles de caldo preparat són altíssimes amb sal. Aleshores, revisar aquests aliments ens dona moltes pistes, no? Que a vegades dius, ostres, com menges? No, doncs, menjo això, això, això. O, per exemple, persones que típicament fan cremes de verdures per sopar. Els felicitem, però sempre busquem la versió baixeta amb sal, no? Ostres, s'afegeix caldo? Com me'l fa aquest caldo? Si el fa vostè, amb verdures sense sal. A vegades també atenció amb els ossos que afegim al caldo, no? Que venen ossos molt salats. Doncs intentar reduir aquest consum de sal. I si és caldo preparat, buscar les versions baixes amb sal o senzillament fent una bona base de sofregit, evitem afegir després contingut amb caldo o amb sal.
I quan bevem també hem de vigilar? Hi pot haver sal amagada?
Hi ha algunes begudes que tenen sal amagada. Una que és evidentíssima, no? És, per exemple, l'aigua amb gas. L'aigua amb gas en si ja és salada, però és que totes les begudes que porten gas possiblement portin sal. Val? Per exemple, una aigua amb gas de forma natural ja ens en porta, però hi ha d'altres aigües que poden ser amb gasosa, no? O amb aquesta sal i sucre, que això també acaba sent molt perjudicial, tant per la sal com pel sucre, eh? Però revisar-ho, perquè moltes vegades tenim begudes que porten sal afegida i no hi pensem.
Esther, el dubte del milió és sobre la sal, perquè hi ha tantíssimes menes tipus de sal al mercat i diferents corrents. Ara està de moda la de l'Himàlaia, després et diuen no, millor que sigui mineral, i al final perds l'oremus. Quina és la millor sal?
Amb la sal, simplicitat. Al final el que busquem és que la sal estigui iodada. Això va ser un programa a través de Salut que es va iodar tota la sal per intentar fer prevenció del dèficit de iod a la població. Aleshores, les petites quantitats de sal que ens posem, si són iodades, molt millor. Val? Comptem que no mengem grans quantitats de sal, intentar que sigui la sal normal. Què passa? Que a vegades trobem sal marina, sal no sé què, sal no sé quantos. Fixeu-vos en que sigui iodada. Val? I més enllà de que sigui iodada, la resta, la veritat, no té massa importància i nutricionalment no fa massa la diferència. Trobem sals caríssimes, com per exemple la de l'Himàlaia o a vegades la rosa de l'Himàlaia, de no sé què, de no sé quantos.
Sí, aquesta és la top.
Al final no té cap sentit nutricional que comprem aquest tipus de sal, mal ni nutricional ni ecològic. No? Al final el que busquem és producte de proximitat i si està iodada fem aquesta prevenció de dèficit de iode. Per tant, importantíssim buscar sal iodada i un molt poqueta quantitat, tant com puguem, tan poqueta com puguem al dia. Tampoc es tracta de retirar-la del tot, eh? És poqueta quantitat sense haver-ne d'evitar de consumir. O sigui, és trobar aquest terme mig tirant cap a poqueta.
Anem a comprar al mercat. Què ens recomanes de tota la varietat de fruita i verdura que trobem?
Venim una miqueta amb els mateixos tips que l'abril, no? De que tenim molta varietat de fruita, comença la varietat de fruita, tenim varietat de verdura, però l'estrella potser serien els espàrrecs, no? D'aquesta època. A les pluges d'aquest any a final de març van començar a créixer espàrrecs de marge. Al final us portem una recepta d'espàrrecs de marge meravellosa. Els espàrrecs penseu que també els podeu collir i congelar, que això és molt interessant per si més endavant el voleu consumir.
Es congelen bé, sí? Es descongelen bé, vaja?
Sí, si els hi fem una bullida i després els refredem de seguida, es congelen bastant bé.
Refredats amb gel?
Sí, per sí, tallar... sí, escaldats, els hi tallem la cocció i després congelats. Aleshores, què passa amb els espàrrecs? Doncs que els espàrrecs és un diurètic meravellós.
I té color.
Tenen aquest color verd.
Després l'orina
té color. Tan potent, té color i té olor també. Al final l'espàrrec té un tret aquest molt característic, no? Però sí que és veritat que ens ajuda a compensar una miqueta els excessos de sal. Per dir-ho d'una manera barruera, eh? Al final la sal sempre hem de prendre consciència de que quanta menys millor, sempre ajudada, com hem dit abans, però l'espàrrec és un d'aquests aliments aliats, no? De que tenen molt contingut en potassi i ens ajuden a compensar una miqueta l'excés de sodi. Aleshores, us portem una recepta molt senzilleta, val? Que seria un remenat d'espàrrecs amb ou i pebre vermell, per intentar evitar l'ús de la sal.
Què necessitem d'ingredients?
Ingredients. 250 grams d'espàrrecs de marge. I si no són de marge, perquè no els heu pogut anar a comprar, i són de marge comprat, també ens funcionen bé. Amb 3 ous, una ceba tendra fresca, 2 dents d'all, una miqueta d'oli d'oliva verge, unes tiges de cibulet, que ara també són de temporada, una miqueta de pebre vermell i un pessic de sal si estem en aquest procés de reducció. I si la podem evitar, també va la mar de bé.
Per tant, el pessic és literal.
És literal, sí, sí. I si podem evitar-lo mentre ho cuinem i ens ho posem a l'hora de menjar, encara millor, com hem comentat abans.
Doncs som-hi, com comencem?
Primer netejaríem els espàrrecs, traiem la part més fibrosa de sota, això ho podeu anar trencant i en el moment que trenquen bé, allà em quedo, val? Traiem la part més fibrosa, netegem la resta de bastonets i els intentem tallar tots d'una mida similar. Els podem bullir en un moment o també la cocció al microones també és ideal. És senzillament trencar-li aquesta duresa. Si el microones el que podeu fer és amb un envàs de silicona apte o amb un envàs de vidre, els podem tapar i res, una miqueta d'estona, res, un minutet, ja tindríem trencat aquesta duresa. Una vegada fet això, els podem escórrer en el cas de que els haguem bullit. Penseu que quan bullim restem una miqueta de gust, per tant, això ja a preferència. Si ens agrada un gust més potent, ho podem fer al microones. Amb una paella ben calenta, amb una mica d'oli d'oliva, afegim primer la llet i la ceba tendra, tot ben picadet, i després afegim els espàrrecs. Ho saltegem tot ben, tot conjunt, i mentrestant batem els ous, i quan les verdures estiguin ben ofegades, afegim els ous fins que tot quedi ben qualladet. A l'últim moment s'afegeix una miqueta de pebre vermell i ja ho tindríem... Afegim també el cibulet, no? I ja ho tindríem a punt per servir.
El pebre, el cibulet, ens ajuden a estalviar aquesta sal.
Exacte,
que no
la idea una miqueta és potenciar les espècies per reduir la sal.
I acabem amb el consell del mes. Què ens aconselles aquest maig?
El consell, tornem-hi, reduïm la sal. El consell és que la sal per cuinar la reduïm a zero i que intentem utilitzar només la sal de taula. I fins i tot, si la podem substituir per espècies, encara millor. Penseu que el paladar tarda un temps a acostumar-se, però de manera gradual aconseguim reduir molt el consum de sal, molt el consum d'aliments salats, i això és beneficiós per la salut. Des del moment zero. Si ho fem des de petitons, després ja no ens costa tant mantenir-ho. Val?
Però sempre hi som a temps de començar.
Sempre hi som a temps. La idea és, miqueta a miqueta, anar reduint. No hi ha pressa. O sigui, pensem que ja només que reduïm un gramet al dia ja és molt beneficiós per la salut. I recordeu d'utilitzar espècies fresques, com pot ser l'alfàbrega, la menta, que ara també començarà la temporada, el julivert, que us donen moltíssim gust, però també, si no teniu aquesta opció de les espècies fresques, podeu utilitzar espècies més seques, no? Com seria el pebre vermell, la canyella, o fins i tot espècies barrejades com n'estil curri. Si teniu una mica de balconet, podeu cultivar vosaltres mateixos les espècies fresques a casa i en un moment les teniu amb un raig d'aigua ben rentades i aptes per al seu consum.
Aquest procés que proposes de reeducar el paladar és semblant a quan treus el sucre, no?
Igual, exactament igual. Al final, el dia que menges alguna cosa molt salat o molt dolç, després d'haver-te anat reduint, no?, i haver-te anat esforçant...
T'embafa.
Sí, ho notes moltíssim, no? I al final dius, ostres, quina set que tinc avui, o... No? I es tracta d'anar una miqueta jugant amb la reducció per anar tenint aquests beneficis en salut.
Esther Milà, moltes gràcies per aquesta pila de consells que ens has dut per anar retirant la sal de la nostra vida i tenir una alimentació conscient i saludable. Que vagi molt bé i fins ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Elton John i Kiki Dee ens fan un prec, Don't Go Breaking My Heart. Així ens plantem a 12:45, cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ens atem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. S'inicia la senyalització de la ruta del camí Fariner, que uneix Vilafranca i Santa Margarida i els Monjos. Aquest mes d'abril s'ha completat la fase inicial de senyalització de l'itinerari del camí Fariner del Foix, que discorre pel camí històric que connectava Vilafranca amb diversos molins de farina del riu Foix i la riera de Llitrà. Es tracta d'un projecte conjunt dels ajuntaments dels Monjos i Vilafranca i que ha comptat amb el suport de l'Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental de la Diputació de Barcelona. A Vilafranca s'han instal·lat elements interpretatius a la plaça de l'Era Enrajolada, que explica com, a fins finals dels anys 50 del segle passat, aquest espai es va utilitzar per batre el gra a la riera de Llitrà, senyalitzant una bassa naturalitzada per la reproducció d'amfibis, i el riu Foix amb diverses siluetes d'espècies de fauna presents a l'entorn del riu. També s'instal·larà properament una cartellera interpretativa al molí del Foix, al Centre d'Interpretació Històrica i Natural i Equipament Municipal d'Educació Ambiental dels Monjos. D'antic mercat a paradís pels nens a Calafell. Quan es va construir el nou mercat de Calafell, es va arribar a plantejar què fer amb l'edifici que quedava buit i que va acollir durant dècades els paradistes. Fins i tot es va arribar a insinuar que podria ser enderrocat. No obstant això, el seny va vèncer i es va preservar l'immoble a l'espera de donar-li un ús en un moment en què les entitats estaven escasses, com ara, d'espais per les seves entitats. L'antic edifici ha acollit actes populars, presentació i alguna actuació o ball, i en una última època era el lloc d'entrenament per la gimnàstica esportiva i la lluita. Unes pràctiques esportives que van ser convidades a deixar la instal·lació i se'ls va oferir una alternativa, ja que l'edifici s'ha destinat a una activitat lúdica per nens que es completarà amb una escola de circ. De moment el que està avançant és la instal·lació d'un gran xiquiparc amb diferents jocs, tobogans, recintes de boles, rocòdrom i llits elàstics. Vilafranca acull l'exposició itinerant Perfect Day, de Txema Salvans. Perfect Day és un exhaustiu recorregut per la costa mediterrània, realitzat entre 2005 i 2020, amb el seu característic estil formal i conceptual, on la ironia ens ajuda a entendre la dimensió de la tragèdia, ens convida a qüestionar-nos els estereotips derivats de la sobreexplotació del nostre litoral turístic. La mostra està formada per 49 fotografies, un projecte sobre la Mediterrània en què el mar no apareix. L'exposició es podrà visitar a la Sala dels Trinitaris fins al 2 de juny i ha estat produïda per la Fundació Foto Collectània. Martí Gavarró continuarà al Noia la temporada vinent. A punt de tancar la fase regular de la Parlem Hockey Lliga, el Noia continua treballant per confeccionar la plantilla 2024-2025. Un dels jugadors que en formarà part serà Martí Gavarró, que disputarà la seva tercera temporada al primer equip. El de Torrelavit va tornar al club on es va formar l'any 2022 després de passar dues temporades pel Calafell. Martí Gavarró se suma a la llista de jugadors confirmats per la propera temporada després de les renovacions d'Humberto Méndez, Ivan Morales, Blai Roca, Xavi Costa i Toni Salvador. Aquest dijous al matí, el Noia també ha confirmat la renovació de Jordi Bargalló.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45. Durant tot el cap de setmana, 15 municipis i 10 cellers acolliran els 30 concerts programats a la segona edició del Ressons Penedès Vall Cruïlla. Demà, Sant Sadurní donarà el tret de sortida amb el concert de Marala, al Cava Centre. I Vilafranca acollirà els concerts de gran format divendres amb Morochos, La Pegatina i La Dilla Russa, i dissabte amb Muixca i de Tiets. Anem cap a Canal 20, on l'Armand Benito conversa amb el president del festival i amb el cantant de La Pegatina. Bon dia, Armand.
Bon dia, Sílvia. Així, parlem avui dels ressons Vall Cruïlla, que comença aquest cap de setmana a tot el Penedès, amb concerts importants, interessants, i per començar parlarem amb el director d'aquest Ressons Penedès, amb el Gerard Birba. Gerard, bon dia, com estàs?
Molt bon dia, com esteu?
Doncs molt bé, i expectant ja de poder gaudir d'aquests ressons, segona edició d'aquests ressons d'aquest cap de setmana, amb concerts interessants. Home, sempre parlem potser dels més grossos, però n'hi han molts d'interessants per destacar, no? Segona edició, això vol dir que la primera va anar bé i que segurament hi haurà continuïtat, no?
La primera va anar bé, vam fer una valoració global positiva, també va ser una primera edició d'aprenentatges que després, en aquesta segona edició, doncs, hem aplicat i, per tant, doncs, esperem que encara vagi millor el tema. Jo destacaria, com molt bé dius, els concerts, les propostes musicals, però també els ressons és una experiència. La veritat és que és gaudir d'un territori, moltíssima gent ve de fora i, per tant, ve a conèixer i a gaudir del Penedès, i després també el vi, el cava i l'enoturisme és una part importantíssima, per tant, és tot una experiència a 360 graus. Mm.
S'ajunta, evidentment, el Penedès, terra de vins, terra de cava, i cellers també que participen. Aquest any, i comptant que són uns 10, més o menys, clar, comptant tots els cellers és complicat. Però comptant tots els municipis del Penedès, això és factible? I amb 15 que participen, dels 27, la idea, o potser més endavant, home, no parlem de la tercera, però millor més endavant, és això de poder comptar amb tots o què?
Bé, el Festival Ressons Penedès Vall Cruïlla és un festival que sempre hem dit que sona diferent, i és diferent. Per una banda, per la proposta, els concerts són descentralitzats. Aquest any fins a 25 escenaris situarem a la comarca de l'Alt Penedès. Això no passa a cap lloc durant tot un mateix cap de setmana, durant 3 dies. Per tant, no és un festival a l'ús, que hi ha un recinte amb 3 o 4 escenaris, sinó que nosaltres els descentralitzem i els posem al llarg del territori. I en segon lloc, també és un festival diferent per la governança. Aquí és una gran organització coral, hi ha el Cruïlla, que és l'empresa promotora, i fa la producció i la contractació artística, però a partir d'aquí hi ha una gran col·laboració público-privada i creiem que cal posar-ho en valor. A l'Alt Penedès hi ha 27 municipis, dels quals 18 donen suport a aquesta iniciativa, i dels quals també amb aquests 14 d'aquests 18 hi haurà una actuació. Per altra banda, també hi ha organismes fora de la comarca que estan donant suport, com és la Generalitat de Catalunya, a través de 3 departaments diversos: el Departament de Cultura per la música, el Departament d'Empresa i Treball pel tema del turisme de proximitat, i després el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pel tema del vi, del territori i del producte primari. També hi ha la Diputació de Barcelona, hi ha el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, que fa d'organisme vertebrador de totes les administracions, i després també hi ha l'ADO Penedès i l'ADO Cava. I després, doncs, hi ha 10 cellers. 9 d'aquests 10 ja van participar l'any passat. Aquest any ens hem centrat sobretot en els que van participar l'any passat i ens hem centrat en donar-li cabuda a un nou celler. De moment farem que a veure com va aquest any amb aquests 10 cellers, però evidentment és un projecte que ens encantaria poder fer una tercera edició i que és obert. Per tant, destacar, insistim, un festival des del punt de vista de continguts diferent a qualsevol altre, i des del punt de vista d'organització, doncs també és molt coral i molt participatiu i col·laboratiu.
I després de tot lo malament que s'ha passat a la cultura, els concerts, els artistes, veure concerts com aquest, que són, n'hi ha més, no?, però aquest ens toca de prop, és un alivi, no?
Bé, la veritat és que la pandèmia sembla que quedi molt lluny, però tot just 2 anys, no?, que hem sortit d'ella, i és un dels motius pels quals es va organitzar el Ressons. Primera, perquè veiem una necessitat de la gent de gaudir de la natura amb concerts a l'aire lliure, I després també vam veure l'oportunitat de que hi havia un gran territori com és el Penedès, que tothom coneix, però en canvi potser no l'acabem de tenir com a destinació recurrent quan hem de fer un pla per un dia, un matí, un cap de setmana o unes vacances. I per tant, doncs, vam veure aquesta oportunitat compartida amb molts agents de públics i privats del territori i per això s'està celebrant.
Parlem una mica dels concerts, perquè a més, pràcticament les entrades doncs, ja que s'han volat, podem dir, no? Dels grans, però comencem per divendres, l'inaugural, Marala, el Cava Centre, i després pràcticament ja pots empalmar amb el de Vilafranca, amb Morochos, la Pegatina i la Dia Russa. Bueno, i un, potser el plat fort és dissabte, no?, amb dos catalans, de Tallets i Musca, que a més han acaparat 6 premis entre els dos en The Rock aquesta passada edició. Vull dir, és un dels concerts segurament, o potser el concert estel·lar, no?, d'aquest festival.
El Ressons Penedès 2024 doncs, ve amb una programació musical que nosaltres creiem que és molt atractiva i suggestiva. Hi ha grans noms de l'escena musical, però també hi ha d'altres noms que potser pel gran públic no són tan coneguts, però que la qualitat és molt potent i convidem a la gent doncs, que vingui doncs, a descobrir noves propostes, tant de grups emergents com d'altres que potser no són coneguts, perquè ja fa temps també que tenen una trajectòria important. Com molt bé has explicat i has introduït, doncs començarem el divendres a Marala, al Cava Centre, a Sant Sadurní d'Anoia, a les 7 de la tarda, amb un concert inaugural que creiem que serà molt potent. Encara hi ha entrades, pels qui vulgueu. No us adormiu, perquè la veritat és que s'esgotaran i creiem que tots els recintes, o quasi tots, estaran plens o directament amb entrades exaurides. I després, a partir de les 8 del vespre, doncs a Vilafranca tindrem a Morochos, una banda de bessons que venen des de Madrid. Després tindrem la Pegatina, a un quart de 10, a l'escenari Deo Penedès, Ruta del Vi del Penedès, i després tindrem el duet La Dilla Russa, amb el qual clourem una jornada doncs, ballant molt, rient i passant-ho bé. I això serà l'avançala d'un dissabte i un diumenge doncs, que també seran molt potents. A partir de diumenge començarà, dissabte, perdó, i també el diumenge començaran els concerts als cellers, que són el cor del festival. Fins a 10 cellers acolliran concerts, però també activitats enoturístiques. I aquí la gràcia doncs, que són concerts amb un aforament adequat a cada celler. Per tant, són concerts de proximitats i amb el públic i els artistes doncs, que estaran molt pròxims. El dissabte tindrem a Cris Juanico, a la Gemma Humet o al Sergi Carbonell, o també tindrem el David Carabent o el Dani Nelo amb l'Organ Trio. Tot això serà dissabte i després a la nit doncs, un altre cop anirem cap a Vilafranca a gaudir de concerts ja d'un format més gran, en aquest cas amb Musca a les 9 del vespre i després amb detalls que, com has dit, doncs, gaudeixen d'un moment molt dolç tant de públic com de crítica. Però encara el dissabte tindrem concerts de carrer, que són una de les novetats d'aquest Ressons. Hem convingut amb els agents municipals doncs, que valia la pena també apropar a poblacions de l'Alt Penedès la música i el que hem fet és crear concerts amb un format més petit, més reduït. Seran concerts gratuïts, però realment tenim grans noms, alguns anònims i altres que són més emergents. Tenim en aquest cas el Caim Riba, per exemple, o River Omelet, o el Sundays Ska Jazz, que venen del Penedès, entre molts d'altres. I aquí doncs, les entrades no s'esgotaran per aquells que al final no hagin pogut gaudir d'una entrada en els cellers, que són de pagament, o els concerts de gran format, o el de Sant Sadurní d'Anoia, doncs podran anar a aquests concerts. I per cloure, perquè és un programa molt llarg, i disculpeu perquè potser ho estic parlant molt, però és que la programació és molt extensa, doncs el diumenge continuarem tenint concerts de carrer a diverses poblacions de l'Alt Penedès, i també tindrem concerts de carrer molt potents. Tindrem a Zuccarello Kings, a les Caves Vilarnau, al Joan Garriga, a la Cava Blanxer, o la DJ Trapella, al celler de Castelo de Pedregosa. I a la tarda de diumenge, doncs, per cloure els ressons i per cloure la jornada, concerts a cellers, al Ferran Palau al celler de Montrubí a les 5 de la tarda i finalment al Chano Domínguez, el pianista de Càdiz, que a les 7 clourà els Ressons amb un gran concert, també de proximitat i amb un format reduït a Freixenet. Per tant, creem el que dèiem abans, una gran proposta musical, cultural, però també no turística. Tota la informació la podeu trobar i horaris a ressonsprevés.com.
Doncs mira, així ens acabem, perquè realment volia acabar una mica repassant doncs, tots els concerts que ja hem fet. També volia parlar de la pàgina web per poder accedir a les entrades i a tota la informació. Gerard, impossible perdre's aquests concerts. Jo crec que és qüestió de fer-se un planning i poder arribar als màxims possibles. A tots és impossible, evidentment, però als màxims possibles i n'hi ha molts. I, evidentment, doncs que hi hagi una tercera edició, i una quarta, i una cinquena, i totes les que facin falta.
Doncs moltes gràcies per aquests bons auguris. La veritat és que creiem que veurem un gran cap de setmana. Sí que la veritat és que el públic, doncs una de les gràcies del Festival Ressons Penedès-Vallcruïlla és que cadascú es pugui fer la seva pròpia ruta i veure quins concerts vol anar. Sí que demanaríem al públic que estigui molt atents de que alguns concerts doncs, a cellers ja s'han d'haurà exaurir les entrades, a d'altres no, per tant que estiguin molt atents a les informacions que anem donant a través de les nostres xarxes socials i a la web, però també insistim, tenen els concerts de carrer gratuïts a les poblacions que trobaran propostes molt suggestives i molt interessants i per tant doncs, també és un moment per descobrir nous talents musicals.
Doncs Gerard, moltíssimes gràcies i també una cosa important, que el temps, sisplau, que no plogui aquest cap de setmana, vaja, en poques paraules, que plogui més endavant.
Esperem que sigui un bon Ressons. Al llarg d'aquesta setmana ha plogut el Penedès i el país. Benvingudes pluges i és molt important també pel sector del vi i del cava. Per tant, també si hi ha pluja, la rebrem amb els braços oberts i molt contents.
Molt bé, moltes gràcies, Gerard.
Una forta abraçada i gràcies.
Doncs després de parlar amb el president del Ressons Vallcruïlla, el Gerard Birba, ara toca parlar amb un dels grups que estarà amb aquest Ressons, concretament divendres dia 3, parlem amb Rubén Sierra, un dels components de La Pegatina, vocalista i guitarra. Rubén, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Doncs torneu a Vilafranca. Si no recordo malament, hi vau estar a la Festa Major de fa uns 6 anys, l'any 2015, i torneu. Bueno, 6, 9, 8 o 10, ja passa el temps volant. Torneu a Vilafranca. Suposo que recordeu aquell concert, perquè va ser a la Rambla i va ser multitudinari, va haver moltíssima gent.
Tornem a Vilafranca, tornem a veure molta gent coneguda i sí, va ser un molt bon record. Tenim molt bon record de Vilafranca. I també aquest concert és molt especial per nosaltres, perquè també és dintre de la nostra gira de abans del parón que farem el 2025. És de les poquetes dates que farem a Catalunya aquest any. I jo crec que serà un concert molt especial. A part, anem amb Morochos i anem amb la Dilla Russa, que són un grup també de Montcada i Reixac, no? Llavors, esclarirà molt, molt, molt grossa.
Sí, el que t'anava a dir, no sé si vindreu tots junts cap aquí, perquè toqueu amb els veïns.
No vindrem junts directament, però indirectament sí, perquè nosaltres tenim, aquell mateix dia tenim diversos reunions d'una cosa, i llavors no podem anar junts, però jo crec que molaria... Segurament farem alguna cosa dalt de l'escenari. En el 20è aniversari del Sant Jordi que vam fer ara fa uns mesos, vam fer un mix de cançons de la Dilla Russa en versió pegatinera. No sabem si farem això, perquè si no seria destrossar-li els hits de la Dilla, però segurament pujaran a l'escenari o pujarem nosaltres a l'escenari a fer alguna cosa, perquè al final estem com a casa i a Vilafranca serà algo molt especial.
I a l'endemà, vaja, serà acabar el concert i cap al Albacete, tu. Ostres, cap a Villarrobledo, no? A la Vinya Rock, sí, sí. El dia 4.
Exactament, acabem el concert, dormirem de camí i anirem cap a Villarrobledo, cap al Albacete, allà al Vinya Rock, que ja portem 14 anys seguits sense parar anant al Vinya Rock, estem molt contents. I bueno, ja et dic, sobretot aquest concert el tenim com de les poques dates que farem aquí a Catalunya i per això volem que la gent de Vilafranca i la gent dels voltants vingui, perquè serà una forma de despedir aquest any i agafar forces de cara al 2026, que tornarem al 2026 amb un nou disc, amb una nova gira, però abans del parón molaria que veure la gent i que es doni aquesta energia.
La gira Hasta Luego, Mari Carmen, que veniu de Mèxic. Heu estat uns quants dies, un mes pràcticament sencer a Mèxic. Com ha anat?
Exactament.
Per
aquí? Sí, hem anat a un parell de festivals molt grans, el Vive Latino i el Pal Norte, i entremig hem fet gira de sales. Estem molt contents del resultat. És la 10ª vegada que anem allà a Mèxic. És espectacular l'ambient que sempre es respira allà. La idea és anar a tornar de cara a finals d'any també. I bueno, ara el que farem és gira per tota Espanya, per tota Europa i despedir a Mari Carmen i a despedir a aquesta gira.
Sí, perquè estem mirant i França, Països Baixos, Bèlgica, no s'esteu de res, Déu-n'hi-do. Aquí a Catalunya poc, perquè a més Madrid, bueno, he vist molts Burgos, entre altres, però sí que és veritat el que et dic tu, no? Aquí a Catalunya serà dels poquets que hi haurà, que això vol dir que pot acollir. Bueno, de fet, jo penso que estarà ple, segur. Hi haurà això que es penja de no hi ha entrades, perquè, vaja, segons ens comentava el Gerard, doncs tant aquest com el de Musca i Tietz, sold out.
Sí, sí, jo crec que falten poquetes entrades. Demà serà un dia gran. I això que dius, si estem per tota Europa, hi ha moltes dates que encara no estan anunciades. Alguna més... Bueno, sabem que hi ha una grossa que farem... Bueno, farem dues grosses, una a Madrid al Within Center, el dia 5 d'octubre, i després, un parell de setmanes després, així, farem alguna cosa gran també a Catalunya, gratuïta per tothom. Però volem fer la despedida poquet a poquet i el primer és anar als Ressons, a Vilafranca, a veure tota la gent, a tot el públic que ens està esperant i tenim moltíssimes ganes de fer-la grossa allà.
Ho has dit que el 2025 us feu un KitKat d'un any, però un KitKat per gravar disc, per tornar amb un nou disc, a tope, amb les piles carregades, perquè sembla que no, però 21 anys ja, sobre els escenaris, molts àlbums, crec que uns 10, moltes gires, 18 o 19 gires, vull dir, clar, també està bé, no?, fer un KitKat d'un anyet per respirar una mica.
Sí, sobretot, és un parón, per la gent serà un parón d'un any i uns mesos, perquè no farem concert durant un any i fins al 26, fins al març o abril del 26 no farem concerts, i el total 25 tampoc, però nosaltres el parón nostre serà de 9 mesos i després entrarem a composar el nou disc i no sabem si encara el farem aquí o anirem a Colòmbia o a Mèxic a gravar-ho i fer desconnexió també a l'hora de tenir més influències d'altres sons, però bueno, però el que sabem és que aquest any quan acabi el desembre pararem fins al 26 i la propera data és demà a Vilafranca que ens ho passarem molt bé.
Parla'ns una mica del concert, que trobarà la gent que vagi amb aquest concert, a part de, esperem que això sí, que aquestes intervencions entre vosaltres i la Dilla amb vosaltres, a part d'això, que ojalà sigui així, que és aquesta gira Hasta Luego, Mari Carmen, també un adeu amb una cançó mítica, no?, de la Pegatina.
Exacte, sí, no, la gent es podrà trobar un concert amb tots els hits de la Pegatina. Portem cançons de tots els discos de la Pegatina. És un show que durarà... Crec que el Ressons durarà una horeta i mitja, així, perquè nosaltres tenim més repertori, però crec que amb els festivals sempre retallen. Però podran veure un show espectacular a nivell de llums, de visuals, de balls... No sé, jo crec que al final un concert de la Pegatina s'ha de viure, no? Encara que no coneguis moltes cançons de la Pegatina, o sí que les coneguis, o toquem noves dels últims discos, el que sigui, el guai de la Pegatina, un concert de la Pegatina, és que qualsevol persona s'ho pot passar bé, qualsevol persona pot gaudir de totes les edats i sobretot és que es crea un clima d'energia positiva, que és el que al final que fa que puguem, la gent pugui gaudir moltíssim en un concert de la Pegatina.
Doncs, Rubén, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Sempre que t'ho han demanat, mai has dit que no. Si és el segon cop que estàs aquí al Penedès amb Xarxa. Sí. Moltíssimes gràcies, de veritat. I, bueno, ara ve els ressons, encara queda molt per acabar l'any. Que descanseu, evidentment, el 2025, però ara, doncs, demà, festival amb Morochos, amb la Dilla i amb vosaltres.
Exactament, no. Gràcies a vosaltres també per el suport. Aquesta setmana estàvem de líos perquè hem tornat del Rou que hem fet a Madrid, una bogeria de festival, i ja saps que quan tenim temps sempre diem que sí a tothom.
Molt bé, moltes gràcies, Rubén. Que vagi bé.
Gràcies a tu, que vagi molt bé.
Comiat apoteòsic avui amb la Pegatina, que escoltem en diferit i que aquest cap de setmana tenim en directe aquí al Penedès, a la segona edició dels Ressons. Acomiadem aquest dijous, 2 de maig, demà divendres. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.